no protagonizan Gunpowder.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada. Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Protagonistes, amb Susana Balaguer i Maria Ventura. Perquè en Radio Villarreal, vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia des de la 92.2 de la freqüència modulada, des de Ràdio Villarreal. Avui estem a 4 de gener, les 12 i un minutet. I mire, en la població de Nules n'hi ha un grup que se diu d'Acció, grup Acció Burriana Nules, és de com se denominen, que diu... Ells diuen que van informant a los estelers per a que no demanen ese passaport Covid. Si els pareix, sentim un vídeo que van gravar un dels propietaris i després anem a parlar amb el vicepresident d'hostelers de la població de Nules. Anem a sentir el vídeo.
Tu me demanes el passaport Covid i jo no te'l vull ensenyar i tu a mi no m'atens, jo tindré, vindrem així, 15, no, 50 persones, además del llibre de reclamacions, te denunciarem a l'Agència de Protecció de Datos, te denunciarem al juzgat i tot això està així explicat. Si tu ho vols, te ho quedes. Mira, jo te ho deixo així. Si tu no te ho vols llitxer, no te ho llitxes. Però que sàpies que tindràs problemes amb vosaltres. Ja està, va, vamos a otro.
Bueno, han sentit bé, no? Pues ara anem a parlar al vicepresident d'hostaleria de la població de Nules. Ell és Alberto Mendo i és el gerent de Capere. Buenos días, Alberto.
Bon dia, Susana.
Alberto, al final del vídeo diuen textualment: ala, vamos a por otro. És aixina, no?
Sí, ha sentit el mateix que tu i, bueno, pues se veu que volen anar a tots els locals de la població de Nules.
Clar, ells... primer informen, però el to que utilitzen, o almenys el que nosaltres detectem, és que és un to amenaçant, no?
Sí, amenaçant, estan una miqueta coaccionant al treballador o a la persona que és la dueña del local a fer los cas. Nosaltres des de Sonul pues, no entenem això, entendríem que ens amullen en la seva postura i nosaltres pues, ja faríem el que vulguem en el nostre local.
Clar, aquesta informació o que la passarem per escrit i vostè al millor aniran els seus assessors i preguntarien si està dins de la legalitat o no. Vostè sap que el marc legal és molt elàstic, no? També n'hi ha unes lleis que en funció del jutge que ho agarra s'interpreta d'una manera o d'una altra, no? Alberto, quants restaurants de Nules o cafeteries han sigut informades?
Nosaltres, jo el que he vist en el vídeo, nosaltres i Nacional és que som més, és que estem associats, no han rebut ninguna, de moment ninguna visita, i és el que han vist ahir, van anar al mercat, que n'hi ha dos o tres puestos, van fer aquest puesto i després van accedir a un home que està una miqueta més lluny, un bar normal del poble.
En les demés associacions d'hostelers i de la província de Castelló han parlat, saben si han rebut algun tipus d'intrusió d'aquestes característiques?
No, jo no sé de cap, ningú s'ha ficat en contacte ni tampoc sabem res. Jo la primera vegada ho havia vist i ho havia sentit. Sé que hi ha gent que pues, també et diu, mira, jo tinc el passaport. Però, bueno, he estat en la terrassa, que de moment la llei mos deixava en la terrassa tindre aquesta gent que no consumir.
Perquè clar, vostès se regeixen per lo que van traent, les lleis que van eixint per a fer front a esta pandèmia, no?
Bàsicament és això, és dir, nosaltres el que no volem és que ens tanquen. Si es comencem a fer cas omiso i es comencen a fer broig en els locals que tenim, possiblement ens tanquen els locals. Nosaltres volem treballar. Quina és l'eina? El passaport? Pues, bueno, ara és el passaport, però per lo menos aconseguim treballar, que és el que nosaltres volem a la fi i al cap.
Dins de la seva associació han arribat a un consens entre vostès de com actuar davant dels que se denominen grup d'acció Burriana Nules?
No. El que ens ha aconsellat és la policia, pues, bueno, que rebem la informació i ja està. No més. És dir, no hem dit que tinga que fer res. Se la tindrà normal agarrem la informació i poc més.
Clar, perquè a l'hora d'entrar, vostès es deixarien l'accés dins del restaurant? Perquè el primer que fan és demanar...
No podríem, perquè teòricament venen sense la mascareta. Con lo cual, ja es comencem a incomplir la primera norma, que és en un puesto tancat, tots tenen que anar, o fora ara mateixa, tots tenen que anar en la mascareta a ficar.
Ah, entonces, i a més van sense mascareta. Ja d'entrar sí que el primer que els diuen és que s'ha de posar la mascareta. És ben cert, és així, Alberto. La localitat s'ha esglaiat, ho ha comentat molt en el seu restaurant.
Bueno, ha hagut una miqueta de rebombori pel poble, entonces, però tampoc li han donat molt més de bombo del que se li està donant. Perquè ha sigut un cas aïllat, ha sigut un dia que aquesta gent s'ha manejat una miqueta per nules i fins al nostre sabedor no han tornat a actuar.
Saben si n'hi havia algun conegut d'aquestes persones que anava en aquest grup?
No, perquè bueno, deixen les cares molt difuminades i tal, i n'hi ha gent també de Burriana, entonces jo tampoc te puc dir qui és i qui no és. No, soc desconeixedor de la gent que n'hi ha, perquè no sé si són del poble o de fora.
Bueno, pues Alberto, pues lamentem que siga pues això, notícia Nules, que és una població tan bonica, per aquest tipus de coses, però bueno, vostè diu que és un cas aïllat i que podem anar en tota la tranquil·litat del món a menjar, per exemple, al seu restaurant, que és Capere, i que de ben segur tindrà molt bon menú. Per cert, avui què té de menú?
Pues avui anem a fer un arròs de marisc, ni amb lentilles, perquè així n'ha fet una miqueta de fresqueta, pues fem una cullera, i després n'hi ha revuelto de bacon. De segon, pues n'hi ha ternera guisada, n'hi ha platija i n'hi ha secreto a la brasa.
Sí, perquè quan li he cridat, l'he pillat davant de la planxa, era aixina, no, Alberto?
Sí, sí.
Moltes gràcies per haver-nos atès, Alberto Mendo, vicepresident de Acció Nul. Moltes gràcies i molt bon dia.
A vostè, Susana, gràcies.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estas Navidades regala Fútbol Sala. Vila Sport organiza el campus de Navidad para jugadores en el pabellón Sebastián Mora del 27 al 30 y del 3 al 5. Si tienen entre 5 y 15 años, tus hijos podrán aprender la técnica, la táctica y lo divertido de este deporte. Técnicos titulados. Un regalo saludable. Vila Sport, desde 1987. Últimas plazas. Inscripciones en info@vilasport.es.
Ciutadans Vila-real, vos desitgem que passeu bones festes.
I que l'any nou vos porte salut i prosperitat.
Bon Nadal, Vila-real.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària generen molèsties? Fisio Vila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisio Vila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisio Vila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Aluframe Carpintería de Aluminio, PVC y Cerramientos. Somos instaladores oficiales de Caline, techos motorizados de grandes dimensiones y además, benefíciate de las ayudas del Plan de Eficiencia Energética. Lo gestionamos por ti. Aluframe, en Avenida Riuebre 4 de Vila-real o en www.aluframe.es.
¿Vols trobar les millors frites i verdures este Nadal? La Menera t'ofereix selectes, exquisites i exòtiques frites i hortalisses que faran les delícies dels paladars de grans i xicotets. Frites i verdures La Menera, avalades amb la qualitat de més de 60 anys d'experiència, en plaça Colón 14 de Vila-real. La Menera els desitja bons Nadals!
Eh, Víctor Manuel Rubio Poveda, 5 gols com 5 sols, no?
Fent la ola, vam acabar.
Pobre, el del Llevant diu que està, els van esperar que arribaran els jugadors,
sí,
perquè estaven un poc tocadets.
Sí, sí, van haver alguns moments que va tindre que intervindre algú per a que no passaren a més. Perquè els aficionats del Llevant estan, òbviament, molt, molt calents perquè tenen només 8 punts en una primera volta. És no haver guanyat ningú partit encara.
Clar, i damunt el Villarreal ahir 5 gols. Algun jugador que tot el món apuntava que tenia Covid i que finalment és al terreny de camp? Al camp...
Sí, a veure, va haver més jugadors, diguem, disponibles des que mos esperàvem.
O sigui, que allò de que hi havia mitja plantilla Covid, mentira.
No, mentira. Mentira, algun hi havia, però pràcticament estaven tots disponibles ahir. Llevat des que tenien una lesió que... Una lesió normal... O sea, és normal, no era per Covid, era perquè estaven lesionats. Però bueno, que va presentar un bon 11 i damunt tenim a Gerard, que no sé si és mortal o és d'un altre planeta, i 5-0.
Genial, 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 genial.
Estem a 5 punts del tercer lloc, quan fa 4 setmanes estàvem a 13 punts, crec, i el diumenge ve l'Atlético de Madrid, te pots col·locar a un punt de l'Atlético de Madrid.
Uau.
O sea, la situació...
Bones notícies, no?
En 4 setmanes la situació ha pegat la volta, però 360 graus.
Això és perquè li hem encès uns bons ciris a Sant Pasqual i estem escrivint la carta.
Claro, mos hem portat bé, el Pare Noel mos ha dut regal, els Reis també mos han dut un regal ja, veurem si,
bueno, espera,
si el diumenge
espera.
Rematem.
El pròxim dia que juguem...
Bueno, el dijous juguem la Copa també.
El dijous jugarem la Copa, a quina hora?
A les 6 de la vesprada en Gijón.
És dir, que aquests dies sí que podem, se pot fer realitat la de la Carta del Rei. Per tant, anem a deixar-nos aquest desig per la Carta del Rei, no?
Però també li demanem als Reis que el diumenge ens ajuden una miqueta.
Val, pues cada un que li demanem el principi de la carta i aquestes coses i que ens ajuden.
I després, importantíssim, va debutar en Lliga, en Copa ja ho havia fet, però va debutar en Lliga Carlo Adriano, que és el fill de l'històric Adriano, que és, realment, si mires els gols de primera, segona i tercera, seguiria sent el màxim golejador de la història del Villarreal.
Fija't tu que després del paró este i del problema del Covid s'estrena un Villarreal en 5 gols. Imagina't en este moment lo de groguets que estem tots, eh?
Vam acabar amb un to contents a nit.
Bueno, pues en estas bones notícies ens deixem esta secció d'esports i anem a rebre el primer convidat. He's gone on 2,000 miles. It's very far. The snow's falling down. It's colder day by day. I miss you.
A la 92.2 FM.
Hola a totes i a tots, soc Xalmeta i des d'Unides Podem com Francesc Arres per Villarreal volem desitjar a tota la bona gent de Villarreal unes bones festes nadalenques i un feliç any 2022, pròsper i lliure de Covid-19. I a la bona gent que no té la sort de ser de Vila-real, també. Felices festes!
Agricultor, ya está aquí el recolector de aceitunas económico, ligero y eficaz. Estornino, pruébelo antes de comprar un recolector. Estornino, económico, ligero y eficaz, distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-2041. Borriol, Estornino, no te dejará ni una, con 3 años de garantía. Impremta Llorenç ja porta 25 anys al teu costat oferint-te tot tipus de servei d'impressió. Però no només això. A Impremta Llorenç podràs adquirir albarans, flyers, invitacions de disseny, impressions comercials en general i digital i altres moltes coses. Troba més informació a la seva web www.impremtallorenç.es. Troba-la al carrer Àngels número 17 de Vila-real.
Hola, sóc Adrián Casabó, president del Partit Popular de Vila-real. Tot i les dificultats que encara estem vivint, us anima que disfruteu amb els vostres d'aquests dies de Nadal. El naixement de Jesús actualitza el nostre compromís amb la veritat, la llibertat i l'amor. Que els nostres esforços de cada dia ens impulsen a continuar treballant per un futur millor, ple d'alegria i esperança per a tots. Des del Partit Popular de Vila-real, bon Nadal i feliç any 2022.
Ara, reciclant pots i botelles de plàstic de begudes, pots reduir el CO2, donar oxigen a la teua ciutat i guanyar premis sostenibles. Uneix-te a Reciclos, el primer sistema de reciclatge digital que té cura de la sostenibilitat del planeta i de la teua ciutat.
Ecoembes, Generalitat Valenciana i Diputació de Castelló.
Electricidad es lo que sientes cuando llega la mañana del 25 de diciembre, abres el primer regalo de Navidad y era justo lo que habías pedido. Y también lo que sientes cuando conduces el nuevo Nissan Qashqai. Ven a tu concesionario Nissan y consigue el nuevo Nissan Qashqai electrificado con mild hybrid y etiqueta eco.
La moda es estilo, arte, colores, tendencias. La moda es Khaki. Marcas como Luillo, Donna Karan Sport, Anigi Bai, Pepe Jeans o Cupid Killer. Viste con distinción en Khaki Moda Joven. Calle Colón 1, Vila-real.
Hoping that you dropped in. I'll hold your hands, they're just like mine.
My mother will start to worry.
Beautiful, what's your
hurry? My father will be pacing the floor.
Listen to that fireplace roar.
Really, I'd better scurry.
Beautiful.
I ara venen a visitar-nos des de Moncofa. Ell és Rafa Segarra i és portaveu i regidor també de Podem en l'Ajuntament de Moncofa. Molt bon dia, Rafa.
Bon dia.
Vostè ve de tindre una reunió en l'alcalde de la localitat de Moncofa, no?
Sí, fa, bueno, este matí a les 9 del 8 i mitja, 9 del matí, havíem quedat per a fer la reunió prèvia o sobre el borrador de pressupostos. Ja van estar parlant en els altres partits pues, setmanes anteriors, però per intentar quadrar horaris pues, he tingut que anar avui de matí. I hem estat allí una hora, mos ha explicat o més o menys com ells enfoquen els pressupostos del 2022 i bueno, hem estat parlant una miqueta de la primera toma de contacte, que això se sol fer tots els anys.
Clar, però jo, per exemple, com enfoca el Partit Popular els pressupostos o com se gasten els diners des d'una qualitat a com podria gastar-se'ls Podem o Unides Podem, a mi em sembla un poc distint, no? Han aplegat a consenso en com van a gastar-se els diners? Han tingut punts d'encontre?
A veure, consenso se pot arribar pràcticament a un 90%, perquè els pressupostos en l'Ajuntament de Moncofa, per lo menos en esta última legislatura, que és la que estem nosaltres, són merament administratius. No tenen personalitat política perquè no tenen capacitat. Per molt que siguin 8 regidors, en ningú moment han demostrat tindre capacitat política per a tirar els pressupostos d'idees endavant. Per tant, són pressupostos continuistes, són pressupostos que tanquen a 31 del 12 l'interventor i els obri a 1 de gener i el que ha gastat pues, ho trasllada a l'any següent. I ha sigut més o menys pues, el que ha passat, no?
Clar, però vostè haurà fet un balanç de lo que ha sigut el 2021, de lo que vostès han demanat ple darrer ple, i el que s'ha fet i el que no s'ha fet.
Òbviament, nosaltres el que vam estar sol·licitant en els anys anteriors, i sempre fem el mateix, nosaltres de la paraula avui en dia pues, no ens fiem, per tant, sempre portem un document d'acord per a ser firmat entre l'alcalde i jo mateix com a representant del partit, i mai acaba firmant-se, per tant, és paper mullat tot el que nosaltres es proposem, i òbviament sempre els, fins ara, tot siga enguany, canvia una miqueta la deriva, pues,
Clar, però jo li dic que si al final tot el que és vostè al principi, que acabava d'arribar al consistori, que era la primera legislatura que vostè estava de regidor des del consistori, se dona compte de que aquests acords verbals no eixien, i ara li demana signat. Este matí, què li ha dit en esta reunió?
Hem fet un anàlisi, un primer anàlisi de lo que és el pressupost. Jo sí que tenia diversos dubtes, perquè antes de que nosaltres ja puguérem reunir-nos, ja es va eixir en els mitjans de comunicació l'alcalde pressionant d'alguna forma, de més ho ficava clarament, de que van a reunir-se en uns altres per a abordar els pressupostos. També havia dit que eren els pressupostos que tenien 2 milions d'euros més que els anys anteriors. Claro, allí sempre estem parlant de lo mateix. Nosaltres tenim un préstec reservat per a un pont i una passarel·la per a connectar espais, que això són ja 3 milions d'euros, per tant, mai se pot comptar en aquests 3 milions d'euros, ja parlem que...
Però estan consignats.
Estan consignats, però estan consignats des de fa més de 10 anys.
I per què no se porta endavant?
Són problemes judicials que han estat passant des de fa molts anys fins ara, inclús... mos forçaria o forçaria l'Ajuntament a habilitar el PAI.
Si vostè estiguera governant en aquest moment, haguera executat i sa obra que està pendent?
Jo ara mateixa no tinc tota la informació, perquè si porta tant de temps...
O reconeix que no s'ha executat perquè no es pot.
És que no desconec al 100% la informació, perquè no tinc els tècnics davant de mi. Per a veure, jo no puc aventurar-me ara a dir-te, sí, per supost, vaig a ficar el pont i passarel·la. El que passa és que potser si el fiquem tenim que reactivar el PAI pel caire i ens costa ficar-ho en marxa pues, 15 o 20 milions d'euros.
I la informació que vostè reu està sesgada, és a dir, a vostè no li donen tota la informació del
sempre,
per què no se fa.
Sempre.
Vale. 3 milions consignats. Per exemple, en l'Ajuntament de Moncofa, en què creu vostè que se gasten més diners innecessaris?
Bueno, sona populista, però és el de sempre, no? Des del que vam parlar des del primer dia. Són 8 regidors i, a més, s'han pujat el sou. S'obren diners en els salaris dels regidors. Ixa per una banda. Enguany és un altre any diferent que bueno, realment també el que s'estan aplicant molts diners són en polítiques d'empleo, se suposa, però els números estan ahí. L'Ajuntament el que intenta treballar sempre és en tindre tallers d'empleo, que està molt bé, formar a la gent, crec que és necessari formar a la gent, però tu no pots, com a màxim òrgan de representació local, o en aquest cas el regidor de l'àrea, tens que treballar per a no soles donar el peix, no? El que sempre se diu, no me dones peix, ensenya'm a pescar. Pues, les polítiques actives d'empleo són necessàries. Jo crec que l'Ajuntament com la Conselleria haurien de tindre una miqueta de reflexionar, de veure si són efectives. A mi, o a nosaltres com a partit, mos assusta o mos alerta, mos fica en alerta quan durant tots els mesos que estan passant en tota Espanya o els baròmetres del país baixa l'atur, i en el nostre poble estem en nivells d'atur del 2015. Estem superant l'atur que teníem en 2015, inclús l'atur quan... durant la legislatura del Partit Popular, o durant els quasi 7 anys que porta ja el Partit Popular, s'estan utilitzant molts diners i els resultats són zero, o per baix de zero, no? El que estem parlant.
Clar, si ho he llegit els números de l'EPA, i vostè me diu que en el seu poble n'hi ha molt d'atur, inclús estem parlant dels números del 2015, i el que se fa és taller d'empleo, de retall d'empleo, vol dir que, bueno, que d'alguna manera pues, té cliente a la feta, no?, el seu alcalde.
Bueno, això ja és... Jo no ho diré. No ho diré i no m'atreveré a dir-ho mai, perquè és molt atrevit. Espere que no. Jo espero que no, espero i desitge que no.
Sí, perquè si n'hi ha tallers de, per emplear la gent i després això no dona... Un taller per emplear d'ensenyar a la gent és perquè després trobi un puesto de treball, no? Sí. Si després no es troben puestos de treball o no s'ha fet bé els tallers d'empleo i s'ha d'haver d'arribar a veure què és el que està passant, o no n'hi ha massa interès en saber per què aquesta gent no arriba a aquest empleo. És el que dic jo, que vostès en l'oposició haurien de preguntar-se. Jo no dic, bueno, sí, ho he dit, que a mi em sembla això un poc a clientelisme, no? Però si en realitat no dona el resultat que té que donar, se ho tindrien que replantejar, no?
Sí, nosaltres estem fent un seguiment pràcticament trimestral en els nivells d'atur i sempre fem les preguntes oportunes en els plenaris, clar, mensuals. Nosaltres és un tema que ens preocupa moltíssim, ens preocupa, a més, un poble com Moncofa, que és un poble turístic, que no són capaços de fugir del turisme estacional, potser podria ser dels pioners, on podries fugir del turisme estacional, però se té que fer el seguiment, inclús te diria més, si creiem o si se creu des de la regidoria de treball que la conselleria no està fent-ho bé, la diputació no està fent-ho bé, pues fes-ho i reclama i si vols publicar en els mitjans de comunicació, fes-ho, però no és que... No,
és si el polític està obligat a denunciar-lo si no s'està fent bé.
Si nosaltres no hem vist mai en ninguna nota de premsa queixant-se sobre les males formes o la mala manera d'actuar sobre els tallers d'empleo, és que realment ni se ho pregunten. Perquè si algo té el Partit Popular de Moncofa és que primer tira la nota de premsa, primer fa la foto, o primer se fa la foto, després fa la nota de premsa i després t'avisa. Nosaltres sempre ens fa el mateix. Sempre. En els pressupostos és una d'ells. Per tant, si en ningú moment hem vist això, és perquè ni està ni se l'espera i perquè és que tampoc tenen idees. Clar, de
dones compte i dius, en diners innecessaris, no perquè no siguin necessaris talls d'empleo, sinó perquè en realitat no se té el resultat
que
s'espera. Que això és el que estem parlant. Algo que també preocupa són aquestes macroplantes que van a posar-se en la quantitat de parcel·les abandonades. El problema, l'altre dia parlàvem en llauradors de la zona del problema del cotonet, el famós problema del cotonet, però la gran epidèmia o pandèmia o el gran mal que tenim és la quantitat de finques abandonades que tenim, de les que se nutrixen les macroplantes.
Sí i no. A veure, jo sempre parlo de... perquè a mi directament me toca... que no tenien prou en tots els problemes que té l'agricultura, que ara ens venen estos holdings d'empreses per a fer macroplantes fotovoltaiques. No parlem de que realment, si analitzarem realment quants solars abandonats tenim i on hi ha un solar abandonat, se fica una planta fotovoltaica, no vindrien. Este tipus d'empreses no vindrien. Perquè no, perquè anirien agarrant un pessic d'ací, un pessic d'allà, i al final un projecte com és el que s'està pensant en Moncofa la Vall i Xilxes, de 300 hectàrees, pues no arribarien a fer ni 3. I a més segmentar, no els interessaria. Hi ha molt de terme que està actiu, i d'ahir pues, se té que valorar l'esforç que fa l'agricultor, el llaurador, el món de l'agricultura per davant, però principalment el que cuida el terreny, però els almacens de taronja, les cooperatives agrícoles, les cooperatives de reganys, tot el treball que fan enorme per a mantindre l'activitat, no?, de lo que és lo nostre, de la
Cremenules. Perquè és un primer motor econòmic que vam tindre que poc a poc pareix que ens dona menys rentabilitat. Perquè, mire, jo parlo per mi, és dir, si els meus pares tenien horts, com tot el món, ha tingut d'herència i ha manat heretant-los, i a mi ve, jo el tinc en plena producció, i al meu costat ni un abandonat, però a mi ve, jo el tinc en plena producció, i em diuen, mire, no se preocupe, no té que preocupar si vostè a l'any li anem a donar-li tant. Jo me plantege si no l'abandone. No és que d'un abandonat poden fer poden fer l'extensió que vulguin. Per què? Perquè van i li lleven la preocupació.
Claro. No, el que li fan, li lleven la preocupació, i el que li poden dir és, si no vols vendre-me, no te preocupes, que com me van a declarar, van a fer-me declaració d'interès comunitari, te'l vaig expropiar. aixina.
Vulgues, sí, quan estàs més avançat és ahir, és ahir.
Quan vulgues o no vulgues, te va a passar. Per tant, són els amos. Uh-huh. Ve una empresa de Noruega, una empresa pública de Noruega, uh-huh, dins d'un holding, i se fa l'amo de 300 hectàrees, què és el que suposa i quanta destrossa suposa. Sí que, òbviament, hi haurà persones particulars que tenen un secà, ha acabat sent un secà, i bueno, pues si les donen, pues no ho sé, 1.500, no sé, una quantitat irrisòria per lo que és un terme, pues lo millor sí que se fan per vendre-ho, però una persona que té plena producció o algun tipus de cooperatives que estan treballant, ahir ja tenim que parlar.
En este moment, Rafa, és el moment adequat, si me disculpa, per a poder convèncer-los, perquè en plena batalla biològica que estem en este moment, i en la quantitat de fruita que mos entra de països tercers, som la víctima perfecta.
Sí, 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 i tant, però això t'he dit al principi, que ja no teníem prou, només mos faltava la macroplanta fotovoltaica. O sigui, els tractats internacionals, el tractat de Sud-àfrica, tot això que se va aprovar...
Tenen faena, ahí en Moncofa.
Sí, ahí hi ha molta faena. Tots estos que agarren i que s'agarren a les pancartes, en després els seus propis partits en Europa van i voten a favor dels tractats de lliure comerç i tractats internacionals. Això és el sense sentit. Volia comentar-te perquè, a part d'això, pues, tenim el problema de la planta fotovoltaica. Mira, en el cas del poble de Moncofa, Moncofa, Xilxes, la Vall, sí que recentment he vist una notícia que per Vila-real també van a aparèixer. S'han presentat al·legacions al projecte. S'han presentat al·legacions des de cooperatives agrícoles, des de cooperatives de regants, des d'ajuntaments, des de moviments ecologistes.
Però recordem que al principi estaven dormits. Jo recorde que vostè i jo vam tenir una entrevista, sí, al principi de l'any ja estem en l'any passat, i vostè va tindre que dir: m'he tocat manejar-me i anar a informar perquè mos ho veig vindre.
Sí.
És dir, despertem tard,
Sí, sí. No. A veure, nosaltres, i sona mal, el que vaig a dir ara mateixa, tenir la consciència tranquil·la, vull dir. Nosaltres la faena, uh-huh, en el nostre poble, uh-huh, l'hem feta. Hem baixat, hem informat a les persones o als col·lectius.
L'alcalde també l'ha feta?
Segons ell, sí.
Vostè la...
No, a veure, ahí està la diferència entre lo que opina l'alcalde i lo que opina jo. O lo que opina, en este cas, Podem. Mentre nosaltres es presentem unes al·legacions, 12 punts treballats, assessorats per professionals, i preocupant-nos per presentar-los, que, bueno, pues a lo millor arriben a un punt o no arriben.
Per el futur del seu territori, dels seus,
claro,
fills, ojo.
Claro. Hem fet anàlisis o hem fet un mapeo, uh-huh, no?, de quantes finques pot afectar i inclús a quan poden afectar el reduir. Pues, claro, si aquestes finques ja no reguen, el que poden afectar al treball. Parlàvem antes del treball. Uh-huh. 300 hectàrees poden beneficiar, al final poden acabar que treballen en una macroplanta de 300 hectàrees 3 o 4 persones. El de manteniment, el de seguretat, el de neteja i, no sé, m'ho estic inventant. Quanta gent se quedarà pel camí al Masés de Taronja? Cooperatives agrícoles que se dediquen a tallar, a polvoritzar, a cremar, a collir... Quantes persones se poden quedar pel camí? Nosaltres vam fer una estimació d'unes 300 persones a l'any i per campanya. O sea, n'hi ha que fijar-se en tots aquests detalls. Pues nosaltres, mentre ens hem preocupat per això, va arribar el alcalde, uh-huh, i la frase va ser la mateixa com vam arribar al plenari, com quan se va arribar al procés d'al·legacions. Jo no vaig a ser qui que decidisca el que té que fer cada persona en la seva parcel·la. No, òbviament no eres qui, des de luego. Però sí que eres qui per a informar i per a preocupar-te del motor econòmic principal del nostre poble. Perquè el turisme també és un motor econòmic, però és un motor econòmic temporal, dos o tres mesos d'estiu. Però n'hi ha moltíssima gent que treballa en l'agricultura, en el nostre poble i fora del nostre poble. Encara que tinguem poc de terme, perquè el poble de Moncofa té 300 hectàrees de terme, i d'aixes 350, més de 50 van a llevar-me-les, perquè això també t'ho tinc que dir. A nosaltres ens diuen, bueno, és que Moncofa, a comparació del resto, uh-huh, és el que menys pessic li lleven. Uh-huh. Ja, però si ho portem a percentatges, li lleva més percentatge que a la Vall que a Xilxes. Entonces, tenim que fijar-nos molt bé en tots aquests detalls, tenim que parlar en qui tinguem que parlar. Pues, òbviament, l'Ajuntament el consistori, el màxim òrgan de representació. Jo insistís molt, perquè quan parlem d'ajuntament, jo me considero ajuntament també.
Claro. No s'oblidi que està elegit per el poble, eh?
Per això mateix. Ixa és la seva preocupació.
Pues a més, no estan pensant també en d'alguna manera equilibrar la balança, que n'hi ha un ecosistema i que això no se pot perdre i que tenim un entorn i que no volem estar rodejats de pantalles. Perquè no sé si li avellirà tant a la gent vindre a veranejar a les seves platges quan allí ja no n'hi ha llegat...
No, i la pròpia ciutadania del poble. No sé si li avellirà mirar cap amunt i veure el que ha acabat sent
tota
la riquesa del nostre
claro,
poble.
Claro, té que estar, d'alguna manera, la balança té que estar equilibrada, perquè no oblidem també que les plantes fan la funció que fan els arbres i que els tenim que mantindre, perquè fàbriques en tenim també a muntó. Uh-huh. Ojo, que així tenim la cosa prou equilibrada perquè no la desequilibrem. Cuidao lo que pot arribar a passar-nos.
Claro.
Jo no sé si, Rafa, se'ns acaba el temps.
Sí, ens han quedat molts temes damunt de la taula.
Però perquè tarda vostè molt en vindre.
Sí, t'ho anava a dir, això sí que és de veres. Això que tarda
que Montcaf fa mos pilla prou propet, el que passa és que, clar, vostè treballa la política i, a més, anar a explicar-lo, perquè l'alcalde seu és molt de mitjans de comunicació, l'alcalde de Moncofa.
A veure, potser voldria ser més de lo que és, no ho sé, això tindries que preguntar-li a ell. Jo, si estiguera en tots els mitjans de comunicació... portant el poble de Moncofa per bandera, jo seria el primer, però crec que ell està en els mitjans de comunicació portant-se ell per bandera. Molts o poquets, això tindràs que preguntar-li a ell.
Pues en això ens quedem, en Rafa Segarra, regidor i portaveu de Podem en l'Ajuntament de Moncofa. Moltes gràcies per haver vingut.
Gràcies a vosaltres i bon any.
Simply must go.
Baby, it's cold outside.
The answer is no.
But baby, it's cold outside.
The welcome has been
how lucky that you
so
dropped in.
Nice and warm.
Look out the window at that
My
storm.
My sister will be suspicious.
Gosh, your lips look delicious.
My brother will be there at the door.
Waves upon a tropical shore.
My maiden aunt's mind is
Gosh,
vicious.
Your lips are delicious.
Or maybe just a cigarette more.
Never such a blizzard before.
I gotta get home.
Baby, you freeze out there.
Say, lend me your comb.
It's up to your knees out there.
You've really been grand.
I feel when I touch
But
your hand.
But don't you see?
How can you do this thing to
There's
me?
There's bound to be a talk tomorrow.
Think of my lifelong sorrow.
At least there'll be plenty in play.
If you got pneumonia and die,
I really can't stay.
Get over that hold up.
Baby, it's cold. Baby, it's cold outside.
Okay, fine. Just another drink then.
Well, I took a lot of convincing.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
2021 també ha sigut un any complicat per a totes i tots. Per això, el nostre propòsit per al nou any és construir un món més sostenible i hem de fer-ho en comunitat. Vos animem a reduir, reutilitzar i reciclar. Reciclar se'n desitja. Bon Nadal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Des del Partit Socialista de Vila-real, vos desitgem bones festes.
I ara, més que mai, un 2022 amb molta salut i esperança.
Bon Nadal!
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
¿No encuentras coche? En Alowagen, concesionario multimarca de Villarreal, lo encontrarás. Calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alowagen, tu concesionario de confianza. Certificado por Grupo Volkswagen.
¿Te despiertas cansado o con dolor de espalda? Ahora en Tot Descans tenemos la solución para ti. Te ofrecemos un 30% de descuento en el colchón Medifarm de Farmaflex, el único en el mercado con certificado médico europeo y de Bayer. Además, por la compra del colchón te regalamos un cheque regalo que podrás canjear con una visita al masajista, un mes de cuota VIP en el Ilinia Sports Center o en una de nuestras farmacias colaboradoras. Ven a descansar a Tot Descans en la avenida Francia 6 de Villarreal junto a la estación de tren.
Hola a todos, soy Irene Herrero, concejal de Vox en nuestro ayuntamiento. Cuidaros mucho todos y desde Radio Villarreal os deseo una feliz Navidad y que en el 2022 se cumplan todos vuestros sueños. ¡Feliz Navidad a todos!
It would snow here, 'cause I've been waiting all year. If you were around, like frost on the ground, I'd freeze the moment right here. There's no way of knowing if the sky will open and send me the gift that's top of my list, but that's all I've been hoping for.
I ara anem a parlar d'algo que crec que no us ho imaginen, no us ho esperen, no vos ho espereu, esteu ahí sentint-vos, i si vos digueu que anem a parlar de viatges interplanetaris, pues sí, d'això anem a parlar. I per això tenim nosaltres a un científic espanyol, valencià i vilarrealenc. Juan Carda, bon dia.
Hola, bon dia i bon any.
I també del planeta Terra, com bé em dia ell fa una estoneta, no?
Sí, ja que anem a parlar de planetes, pues matisem que encara som d'ací de la Terra.
Encara?
Encara. Vist el que explicaré.
I, pues, el micro tot seu.
Pues moltes gràcies per l'oportunitat de poder parlar a tots vostès. I volia comentar entre esta sessió d'avui i potser també
la sessió de la pròxima setmana, que ja hem quedat, que no se'ns quede res darrere, que després sempre me diuen quan ve la segona part. Bueno, pues, la segona part ja concretament la tindrem dimarts de la setmana que ve, de lo que serà esta primera part dels viatges interplanetaris.
Efectivament, com diem, el prometido era deuda, us vaig prometre de que vindria a parlar una estona sobre lo que són els nous descobriments dels planetes, inclús més allunyà del nostre sistema solar, el que se coneixen com exoplanetes. I parlarem també d'aquestes possibilitats que avui en dia se discutís molt de si n'hi ha vida més allà, no? Més allà del nostre planeta, de la Terra. Un pensament que els homes sempre han estat mantenint en la vida, de que si existís l'existència de vida més allà de la nostra planeta Terra. També, degut a la superpoblació de la Terra, per tant, cada vegada requerim de recursos naturals, energètics, i també problemes derivats de lo que és la contaminació per l'alt consum que estem fent de combustibles fòssils i el seu agotament, pues fa necessari que se dispare l'interès en la búsqueda de nous recursos més lluny del nostre planeta Terra, inclús més lluny del nostre sistema solar, a lo que denominarem els exoplanetes. Per tant, l'objectiu d'aquest programa i el que continuarem, farem una discussió sobre quins són els avanços en la nova era del descobriment espacial que estem portant en el present temps. Els avanços, que són espectaculars, els que està desenvolupant la ciència, la tecnologia, i això ens van a permetir que puguem explorar més satèl·lites, més planetes, uh-huh, a part del nostre sistema solar. I també, avui en dia, per què no, intentar la seva colonització per a poder explotar els seus recursos. Nosaltres veiem aquests dies moltes notícies de que les grans superpotències estan apostant d'una manera molt forta. Estan fent inversions extraordinàries en el tema de la carrera espacial, i no sols les entitats públiques dels estats, sinó inclús altres entitats privades. Veiem com els Estats Units, Xina, Rússia, tenen alt interès en aquesta explotació de recursos en altres planetes, però també ha despertat interessos en altres països avançats, com la Unió Europea, la Índia, Japó, Canadà, etc. Si fem un poquet de memòria històrica, però de temps prou recients, en la segona meitat del segle XX ja se va desenvolupar una carrera espacial, no?, entre les dues grans superpotències que entonces existien, que era Estats Units i la Unió Soviètica, de cara a veure qui eren els primers en poder ficar els peus en la Lluna. Finalment, la batalla la va guanyar els Estats Units, com sabem, que el 20 de juliol de l'any 1960 la missió nord-americana Apollo 11 va col·locar els seus primers homes en la Lluna. Recordem que estava liderat pel comandant Neil Armstrong i el piloto Edwin Aldrin. Va ser el moment en què, si recordem, és que tenim ja una certa edat, que el mòdul Eagle va alunitzar en el mar de la tranquil·litat, uh-huh, i aquestes imatges, perquè vegiem l'expectativa que va despertar, les van seguir més de 600 milions de persones en tot el món. A partir d'entonces s'ha disparat una política de control de l'espai i veiem que se van desenvolupar inclús films, pel·lícules molt mediàtiques. En recordem-nos de la pel·lícula Star Wars, que la traduiríem en espanyol com La Guerra de les Galàxies. I això, que era, va ser una franquícia que la va explotar la companyia de Walt Disney, és un trama que descriu les vivències d'un grup de personatges que habitaven una galàxia fictícia i que interactuaven com la força d'un camp d'energia metafísica, diuen, i omnipresent, que tenia un costat, diem, positiu, luminós, diuen, impulsat per la sabidoria, la noblesa i la justícia, i estava controlat per els que diuen els Jedi. I un altre costat, que era el costat oscur, que eren utilitzats pels Sith i provocava la ira, la por, l'odi, la part negativa. Bueno, això ens va fer un poc de fantasia de com se podia observar l'existència d'altra vida fora de la nostra galàxia.
Sí, ara n'hi ha una sèrie en Netflix que es diu El mar de la tranquil·litat, que s'estrenarà el 2021 i va per la primera temporada. Per lo tant, pues sí, la cosa continua i és perquè és ben cert que cada volta això està ahí i ho tenim que acceptar.
Si ens hem compte, en la segona meitat del segle XX, ja en l'any 76, comença a despertar-se després d'aquest fet històric, no?, de ficar els peus en la Lluna, se va donar el llançament d'una sonda que era la Voyager 1, la qual tenia com a missió traspassar tota la nostra galàxia. Una sonda que va no tripulada, que va enviar la NASA, com dia el 5 de setembre de l'any 1977, i que va estar explorant no sols els planetes del nostre sistema, com han sigut Júpiter i Saturno, i en els seus respectius satèl·lites, i que actualment seguia en funcionament fins a alcançar els límits de la nostra galàxia. S'encontra a 23.000 milions de quilòmetres de la Terra. Són xifres realment extraordinàries, no? De tal manera que segueix operatiu en l'actualitat i és, diguem, l'instrument més allunyat que fins ara l'home ha pogut enviar a explorar l'espai mm-hmm. exterior, l'espai interestel·lar, que diuen. Però bé, recapitulem una miqueta i pensem quants planetes coneixem ara de moment en el nostre sistema solar i quines són les característiques més importants. El nostre sistema és el que brilla l'estrella que diem el Sol, s'encontra en una galàxia que és la Via Làctea i que té aquesta única estrella, el Sol. En ella està un conjunt de cossos menors i uh-huh. planetes. Consta de 9 planetes que s'ordenen en funció de la distància al Sol, des del més prop, Mercuri, a Venus, la pròpia Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno i Plutó. Si bé l'últim, Plutó, que és el més allunyat, en l'any 2006 se va deixar de considerar com un planeta, ja que se va classificar com un planeta enano. Si bé això ha portat una controvèrsia en els diferents científics, i en l'any 2020 se va tornar a corregir i se va tornar a considerar com un planeta. Mercuri, com havien dit, que és el planeta més pròxim al Sol, també és el més xicotet que tenem en el nostre sistema solar. Té un tamany aproximadament un poc més gran que la Lluna i que a l'estar tan pròxim al Sol, la zona que està en contacte amb el Sol és una zona molt cremada, no? I, per contra, la cara oculta al Sol és una cara completament freda, la qual la fa inhabitable totalment. Mm-hmm. Venus, en canvi, és un planeta molt similar a la Terra, degut a que és un sistema, un planeta rocós, té una densitat i té un volumen. La característica molt particular d'aquest sistema solar, que després tornaré a comentar d'ell, és que la rotació la fa al contrari que la Terra. El giro de la Terra és al contrari de les agulles del rellonge. Uh-huh. En canvi, Venus el fa a favor de les agulles del rellonge. És un sistema, diguem, que gira al contrari als demés planetes. La Terra... perdoneu la meva craspera. La Terra és el tercer planeta del sistema solar i el sistema que jo dic de la loteria. La loteria perquè el sistema que li va tocar la loteria de la vida. Uh-huh. Després explicaré un poquet aquestes causístiques que van donar lloc a la creació de la vida en la Terra. És el nostre llar i hasta l'actualitat, com he dit, és un despoquet, per almenys hasta l'únic conegut que té vida i que té una sèrie de mars, té oceanos, motiu per al qual tots el coneixem com el planeta blau, el planeta azul en castellà. Marte, si està en la llista dels planetes que constitueixen el nostre sistema solar, ocupa el quart lloc i degut al color característic, en color roig, se diu planeta roig. Uh-huh. I compartir algunes característiques en nosaltres, en el nostre planeta, ja que també té muntanyes, inclús té aigua congelada. És un planeta que podria haver tingut vida. Júpiter. És el planeta més gran que n'hi ha en tot el sistema solar. Se considera que aproximadament és 1.000 vegades més gran que la Terra. I està format, bàsicament, per gasos, com és l'heli o l'hidrogen. Té 12 llunes orbitant al seu alrededor i un sistema d'anells. Té una particularitat, i és que tot el sistema nostre té un paper, i un paper que també que influeix en la Terra, i és que per la seva gravetat atrau molt als diferents meteoritos i evita que estos impacten contra la Terra. O sigui, és un
escut.
Planeta que és escut nostre, no? Saturno és un planeta molt conegut pels seus anells, en temes de 2000, que, com sabem, estan formats per roques i per gel. De per si un planeta constituït bàsicament per gasos. Urano és un planeta que té una característica molt marcada i és que gira un poc de costat i fa que els canvis de estacions siguin més extrems, no siguin tan curtes com els nostres. Se tracta del tercer planeta més gran que té el nostre sistema solar. Neptuno és el planeta més allunyat del Sol, i per tant la temperatura és molt freda, i Plutó té un diàmetre més xicotet que la Lluna, i se tracta del planeta també més allunyat del Sol. I com havia dit, està en la controvèrsia, en les vegades considerat com a planeta i en les altres vegades com a un pseudoplaneta, no? Un planeta enà. En este segle XXI, la voràgine que dia d'enviar naus espacials i carregar satèl·lites que són més potents, i junt als desenvolupaments de telescopis més sofisticats, més grans, com ha sigut el Hubble, actualment ja s'acaba d'enviar el seu successor, que és el telescopi d'infrarojos James Webb, i que han permetit i que permetiran explorar i evidenciar altres planetes. El James Webb, sabeu que se va enviar justament el dia de Nochebuena, el 24 de desembre passat.
A més, lo sorprenent és que esta carrera per conquistar lo que diuen la carrera espacial no l'han vista gens aturada per la pandèmia. Ells han continuat i continuat i continuat. Que és sorprenent, eh?
Efectivament. Tu no comptes que no és hasta l'any 2015... Ara faré una breu ressenya històrica de com ha sigut el descobriment de Plutó, però no, en l'any 2015, quan la sonda espacial New Horizons, Nuevos Horizontes, va passar sobre la superfície d'este planeta i va apreciar per primera vegada la superfície nítida i real d'ell. Vull dir que des de l'any 1930, el 18 de febrer 1930, se va descobrir per part del astrònom estadounidense Clyde Williams Tombaugh, ell en Arizona va fer este descobriment. Hasta l'any 2015 no s'ha pogut conèixer perfectament ni la superfície de Plutó, vull dir que han passat uns anyets. Com dia va ser considerat el novè, quan el vam estudiar de jovenets, el novè planeta del sistema solar, considerat per la Unió Astronòmica Internacional, hasta el 2006, en què se va reclassificar, i en el 2000, crec que en 2020, un dia s'ha tornat a classificar com a planeta. Vull dir que està sempre en aquests dubtes, no? En un verdader planeta. Però recordeu-vos que Walt Disney se va inspirar en ell quan se va descobrir per fer els dibuixos animats que va presentar a Plutó.
Sí,
Plutó
va presentar un personatge en eixe nom.
Era el nombre en anglès de Plutó, no? I saps que, com soc químic, també tinc que fer una referència en la química. En l'any 41 del segle passat, Glenn Seaborg, va ser un químic atòmic, químic nuclear, que va ser Premi Nobel en l'any 1950 per descobriment d'elements de terres rares, actínides, va formular, va anomenar a plutonio, el nou element químic, a partir del nom del planeta. A partir d'entonces van haver descobriments que se donaven als elements químics els noms dels planetes. Per exemple, l'uranio se va dir en honor a Urano i el neptunio en honor a Neptuno. Actualment, gràcies a l'ajuda dels sofisticats telescopis, s'estan estudiant altres planetes, altres satèl·lites. Jo crec que en la nostra galàxia ja està prou radiografiar. Tots sabem que la sonda Cassini-Huygens, per exemple, és una sonda espacial no tripulada. El seu objectiu era estudiar el planeta Saturno i els satèl·lites que té al seu voltant, que col·loquialment es diem lunes. Titan és un dels satèl·lites més grans de Saturno, és el segon en el sistema solar, darrere de Ganímedes. És l'únic satèl·lit conegut que posseix una atmosfera important i és l'únic objecte a part de la Terra en què s'han encontrat evidències de que existissin composició líquida estable en la seva superfície. A través d'aquesta sonda s'han descobert verdaderes lagunes d'hidrocarburos líquids en les regions polars i que la seva atmosfera indica que està formada per nitrogen però té un percentatge prou alt de metano i altres compostos d'hidrocarburos. Imagineu-vos tot un satèl·lit d'estos que és un satèl·lit energètic. Nosaltres estem consumint molt d'hidrocarburo, no? El gas metano, no? El gas natural, però imagina que tinguem tot un satèl·lit a disponibilitat nostra.
Una despensa.
És una despensa enorme, efectivament. Fica't la curiositat que té este satèl·lit. El clima el fa igual que la Terra. Té vent, té aigua de pluja, té pluges, però totes aquestes pluges, imagina't que és del metà, dels hidrocarburos, en vez de aigua. Fa un cicle que és igual que el cicle de l'aigua de la pluja en els seus rius, en les seues pluges, en les seues dunes, etc. Provoca accidents geogràfics similars als que se provoquen en la Terra, dels valls i de muntanyes. I està dominat per patrons estacionals, igual com passa en les climatologies de la Terra. Per tant, en els seus líquids, tant superficials com els subterranis, i la robusta atmosfera que té en aquesta capa de nitrogen, el cicle del metano del Titan se compara, com vos dia, al cicle de l'aigua de la Terra, però n'hi ha un xicot de diferencial, i és la temperatura, que és molt, molt baixa, no? Perquè sigui líquid. El contingut d'aquests gasos el fan molt interessant de cara a la seva explotació en un futur que se puguera de l'energia, de recursos energètics que té.
Una pauseta de publicitat i continuem.
Estàs a la 92.2 FM.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Viu el Nadal a Vila-real. Del 17 de desembre i fins al 3 de gener, gaudeix de les festes i de la Fira de Nadal amb la pista de gel, carrusel i zona d'animació infantil i familiar instal·lada en l'Avinguda de la Murà. Ajuntament de Vila-real. Junts, Vila-real avança en comerç.
¿Estás buscando una clínica dental de confianza? ¿Tienes un problema y necesitas a los mejores profesionales? Ven a la Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantes, ortodoncia invisible y estética dental. Además, este mes disfruta de un 20% de descuento en tu tratamiento. Puedes financiarlo hasta 60 meses. Estamos en la calle Perejil número 10 de Villarreal. Teléfono 964-529048. Conócenos en www.clinicayopisdiaz.com y pide cita ya al 964-529048. Te esperamos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
Desde Compromís per Vila-real, vos desitgem bones festes.
Desde 1988, Óptica Vila-real es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Vila-real cuidamos tu mirada. Óptica Vila-real, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Comprar al comerç de les Alqueries té premi. Estes Nadals, fes les teues compres als comerços locals de les Alqueries. I a més d'ajudar a créixer al municipi, entraràs en el sorteig de vals de compra. Ara més que mai, compra a les Alqueries. Regala il·lusió. Ajuntament de les Alqueries, Regidoria de Comerç.
I continuem en Juan Carda, estem... anàvem en principi a parlar dels viatges interplanetaris, hem fet una introducció, i ara sí que ja passem als exoplanetes.
Bé, com estava dient abans, del segle passat al present segle hi ha hagut una explosió exponencial a l'hora d'intentar la búsqueda de vida en altres sistemes fora del solar, i buscant en altres galàxies també possibilitats de recursos naturals per a la supervivència de la humanitat. És el que se denominen exoplanetes. Però què s'entén per un exoplaneta? Tots els planetes del nostre sistema solar orbiten al redor del Sol, que és la nostra estrella. En canvi, els planetes que orbiten al redor de nostres estrelles es diuen exoplanetes. Per tant, seria qualsevol planeta fora de del nostre sistema solar. Hasta l'actualitat ha sigut molt difícil el poder-los veure directament pel telescopi i s'han vist d'una manera indirecta, però la tecnologia s'està perfeccionant cada vegada més, com ara comentaré, i ens va permetir caracteritzar-los millor aquests sistemes. Com se determinen o s'estan determinant fins ara? Pues, veuen indirectament per la llum que resplendís en una estrella alrededor d'ella. Quan apareix un planeta, oculten part d'aquesta llum, fan com una espècie de sombra, no? Ahí. I l'estrella també se veu pertorbat per la presència d'aquest planeta, amb la qual ella no orbita perfectament centrada en el seu centre, sinó que ella reverbera, és com si bambolejara en el seu punt de gravetat d'oscil·lació. I això són, fins ara, les formes indirectes en què a través de potents telescopis s'han pogut visualitzar que existissin aquests planetes. Un fet històric és que en l'any 2009, tot això s'ha fet ja en el present segle XXI, la NASA va llançar una nau espacial que es va dir Kepler per a buscar aquests exoplanetes. Kepler va buscar planetes de diferents tamanys i òrbites i també analitzant la temperatura d'ells. Una manera de detectar-los era el que vos havia comentat, a través d'aquest mètode que diuen el mètode del trànsito, per la pertorbació que fa l'estrella quan cobrís part de la llum del planeta, quan cobrís part de la llum de l'estrella. Això significa que aquesta estrella se verà menys brillant quan passa el planeta per davant d'ella. Entonces, els astrònoms poden observar com canvia el brillo d'una estrella durant aquest trànsit. I això ajuda a averiguar quin és inclús el tamany que puga tindre aquest planeta o aquest exoplaneta. Quan també se determina el temps que transcorris en passar i sus trànsits. I d'ahir averiguen quan de lluny està aquest planeta de l'estrella. I per tant se pot calcular també quina temperatura aproximadament pot tindre. Com veurem, tots aquests datos són datos especials o fundamentals per comprendre la possibilitat de que hi hagi vida en algun d'ells. Si un planeta està a una temperatura adequada, podria contindre aigua líquida i este és un dels ingredients essencials per a la vida tal com la coneixem així a la Terra. Hasta la fecha s'han descobert moltíssims planetes i s'estan reclassificant en el llistat de planetes que puguen tindre o ser habitables, diríem. I aquests planetes actualment són alrededor d'una vintena, però cada dia s'estan descobrint més. I s'estan averiguant a través de potents equipos, com és el telescopi actual d'infrarojos, que acaba de llançar-se, el James Webb, el 24 de desembre d'aquest any passat, recentment, i és el que a través d'infrarojos ens podrà analitzar perfectament tipus d'atmosfera que va tindre el nou descobert exoplaneta. Les condicions de vida tindre l'aigua superficial, després les renombraré, tindre una densitat atmosfèrica i una radiació determinada, igual que comparativament ho podem tindre en la Terra. La pregunta, hi ha vida, n'hi ha vida en els exoplanetes? Per contestar això, un equip d'astrònomos en la Universitat de Cambridge va localitzar un planeta que era aproximadament dos vegades major que la Terra, que podia, van dir que podia tindre les condicions ideals per a albergar vida. El van nombrar, són noms poc poètics, un nom més científic, el K2-18b, minúscula. És un exoplaneta, com havia dit, més gran que la Terra, però més xic que Neptuno, i està a 124 anys llum de distància.
124 anys llum de la Terra. Distància.
Imagina't. Els astrònoms van utilitzar la massa, el ràdio i datos de la seva atmosfera, i d'aquesta manera és quan ells indiquen que el planeta pot tindre aigua líquida debaix d'una atmosfera que està protegint-lo d'hidrogen. En el nou telescopi que vos estava dient d'infrarojos, ja se podrà analitzar perfectament a través d'infrarojos el constituent aigua i altres elements que pugui tindre. D'aquesta manera, els investigadors van concluir que l'atmosfera rica en atmosfera té una quantitat de vapor d'hidrogen, rica en hidrogen, i té una quantitat de vapor d'aigua significativa, i també té nivells de metà i d'amoníaco, però més baix que els esperats en aquest tipus d'atmosferes. Com dia, n'hi ha una classificació de 10, més de 10 exoplanetes que tenen possibilitats d'habitabilitat i se basen en composicions similars a la Terra, composició rocosa, de ràdio i massa paregudes a la Terra i la possibilitat d'encontrar aigua en la seva superfície. Per matisar un poc més aquestes condicions de vida, hem entretenim una miqueta de veure com va ser l'aparició de la vida en la Terra, com se va formar.
Quines condicions té que tindre un planeta per a poder albergar vida, no? I anem a les de la Terra, que evident, és una evidència que estem així
i que estem vivint,
clar.
Però en la Terra existeixen vida perquè n'hi ha cinc pilars fonamentals. Una és la distància al nostre la nostra estela, la nostra estrella, que és la distància al Sol, que ni és ni molt llunyà ni molt pròxima, lo suficient perquè existisca aigua en estat líquid.
Distància en el Sol.
Nosaltres tenim la constitució física, és bàsicament aigua. La distància del Sol, el nucli magnètic, és importantíssim perquè protegís l'atmosfera de l'arrastre del vent solar i, per tant, protegís de la vida per aquesta radiació còsmica. O sigui, manté, és com si fos un lligassó, el nucli magnètic, que manté aquesta atmosfera que ens protegís, l'atmosfera d'ozono, però també l'atmosfera de CO2. Per tant, la pròpia atmosfera que fa un efecte invernadero i evita que l'aigua se congele, se mantinga calenta, per una capa en una densitat sutil, una densitat crítica, perquè com veurem després, si és massa, ens recalentaríem, i si fos poc, ens congelaríem. L'aigua, que és el constituent universal de la vida, i per últim, l'oxigen, que és el que ens permeti respirar. Estos són distància al Sol, el nucli magnètic, l'atmosfera, l'aigua i l'oxigen són els cinc elements fonamentals per a que aparega la vida. Fija't que la nostra existència com a planeta és de 4.568 milions d'anys, segons els estudis. Va ser que un núvol de gasos i de pols va crear una estrella i aquesta estrella se va fer en un disco que diuen protoplanetari i cada vegada aquest disco se va engrandar en masses cada vegada més grans. estem parlant evolucions en milions d'anys. No és una cosa d'un dia o de dos.
Ho hem resumit en un minut, aproximadament, però el resum no és aixina com...
El sistema solar tenia un aspecte molt paregut a l'actual. Però entre Venus i Marte, que on ens trobem, no existia un planeta com és la Terra, sinó que hi havia dos. Un que diem la prototerra i un altre que li diem Tea. Tea era un objecte paregut a Marte en el seu origen. Però van impactar els dos i fruit d'aquest xoc se crea la Terra que actualment coneixem i habitem i una Lluna, que és la que coneixem també. Això va ser fa alrededor de 4.500 milions d'anys. I tot això s'ha calculat, totes les evolucions, en els isòtopos que s'originaen en la desintegració radioactiva de l'urani, com és el plom, al llarg de milions d'anys. Per això s'ha calculat la vida, no? És, la qüestió és un purament un azar que ocorrirà tot això. És a dir, que apareix un planeta, fixeu-vos en aquesta situació, en els 4.000 i pico milions d'anys, era una bola incandescent, però que al trobar-se a una distància del Sol relativa, si anava gelant, de manera que si se gelava molt, apareixia que tota l'aigua estiguera en forma de gel i, per tant, no n'hi hauria vida. Això dependia de la massa que tinguera el planeta, la Terra, i relacionant esta, la seva atmosfera. I sa atmosfera que ni fora ni massa gran, com dia, ni massa estreta. Una densitat idònea per a generar aquest efecte invernadero que comentava, és a dir, per com si fos un habitàcul climàtic, no? Que tingueren les condicions climàtiques.
Mos van fer una incubadora.
Efectivament. És la comparativa, ho podem veure en el planeta Venus. Venus és el clar exemple de com un efecte d'invernadero massa gran pot ocasionar que el planeta s'achicharre, que diríem vulgarment, se recuine. És el problema quan ens parlen de que anem cuidadó en el tema de la contaminació, de la generació del CO2. El CO2 és un dels aspectes que ens climatitzen, no? Però si la densitat de capa de CO2 és massa gran, pues pot provocar un recalentament. Quan parlem dels canvis climàtics...
Pot destruir esta incubadora que tenim. O sigui, és a dir,
per recalentament.
Clar.
Entens? És el que estem veient. Quan parlem del canvi climàtic, ens estem recalentant cada clima. I això és el perill. Venus, com dia, és l'exemple de com un efecte invernadero massa intens pot acabar convertir aquest planeta en un planeta que pareix un infern. És un planeta que és de tipus rocós, igual que la Terra. Se li diu que és el planeta germà de la Terra, perquè són molt pareguts en tamany, de massa, de composició, però en condicions tèrmiques i atmosfèriques són molt diferents. La temperatura mitja de Venus és de 463 graus, més alta que el planeta més pròxim al Sol, que havíem dit. La seva pressió és 90 vegades superior a la terrestre per l'alta densitat d'aquest gas d'efecte invernadero que té en la seva superfície. Té un color blanc groguenc perquè la seva atmosfera, com a dir, està majoritàriament formada per CO2, però també té àcid sulfídric i nitrogen, o sigui, totalment inhabitable. I com dia, a pesar d'estar situat més allunyat del Sol que Mercuri, Venus té l'atmosfera més calent de tots els planetes del sistema solar. I això és degut a per aquesta alta densitat de capa d'efecte invernadero com la forma del diòxid de carbó. És la precaució que hem de tindre per a no generar tant de CO2, no? Perquè la gent ho entenga. El CO2, que el que fa és atrapar el calor del Sol, i fa com una caixa, que és invernacle, que manté el tema calent. I per què aquesta atmosfera la tenim així a la Terra? Pues fija't tu un tema que a vegades no se veu ninguna relació, i és el camp magnètic que crea en el nucli del planeta, que fa que aquest camp magnètic atraiga fortament aquesta capa de l'atmosfera. Si perguérem aquest camp magnètic, ho veurem en un altre planeta, el que faríem és congelar-nos, perquè perdríem aquesta capa d'efecte invernadero. És fonamental, no?, el tindre el camp magnètic. En el cas de Venus, què va passar? Que el camp magnètic se va incrementar molt, era com una gran dinamo, no?, i el que va fer és atraure major capa de CO2. Al traure major capa de CO2, major protecció d'aislament de calor solar, i la temperatura ha anat recalentant-se. Com diuen, també té un giro degut a la polaritat invertida, té un giro diferent al de la Terra. Al contrari, la Terra gira en contrari a les agulles del rellotge, en canvi Venus el fa a favor.
Quan vostè decidisca, deixem de este relato el porte, i el continuem la setmana que ve, però diguem quan vostè decidís que és el moment de deixar els nostres convidats allò de la mel als llavis.
Acabem en els elements que constituïen, si te pareix.
Adelante.
I ho tallarem ahir. L'altre exemple, per no quedar-me a mitja, seria Marte, l'altre planeta. És un clar exemple de lo que vos dia quan no tenim aquesta protecció, aquesta barrera de l'escut magnètic que protegís el planetes de lo que és els vents solars i els vents que emitixen radiacions. I aquest planeta, quan se gela el seu nucli, se despeja aquesta atmosfera de protecció, aquesta atmosfera que estem parlant de fer climatitzar el seu sistema. Marte és un planeta físicament més xicotet que la Terra, aunque no n'hi ha evidències actuals d'existència d'aquest camp magnètic com el té la Terra, que fa ja repeler el vent solar, aquestes radiacions que emetís el Sol, i que mos achicharrarien si no estigués aquesta barrera magnètica. En canvi, sí que s'han vist evidències que en el seu moment va tindre aquesta barrera magnètica. El que va passar és que la va perdre. La va perdre perquè va haver una alternància en la seva polaritat. I al perdre la polaritat, va perdre la barrera magnètica en milions d'anys passats. S'observa que el camp magnètic de Marte és molt dèbil, és apenes, fija't, 2 mil·lèsimes de lo que és el camp magnètic de la Terra, i, com deia, una polaritat invertida, lo qual justificaria aquesta pèrdua del camp magnètic. I això va ser la impossibilitat de que aquest sistema tinguera la protecció com té la Terra d'aquesta barra magnètica. I acabaria dient els constituents també, que són l'aigua. L'aigua és un element essencial per a la presència de la vida. Se va proposar que la Terra, que era, quan se va formar, era calenta, i que era una bola que després se va anar gelant i se va secant. Com arriba l'aigua a la Terra? Hi ha dues teories. Una, que va ser a través de meteoritos i cometes, que van caure en la Terra en els seus inicis i van impactar i portar en ja l'aigua. Sin embargo, estudis més recents indiquen que la major part de l'aigua terrestre, si bé podia vindre en els seus impactes, però la major part de l'aigua terrestre es va formar a partir de l'hidrogen i l'oxigen que la Terra ja portava en origen. Per exemple, fa alrededor dels principis de l'origen, 4.400 milions d'anys darrere, teníem una Terra ja quasi en condicions habitables, que tenia un oceano global, però va tindre un bombardeo d'asteroides molt fort que podien haver esterilitzat qualsevol intento de vida naixent que n'hi haguera. El refredament de la Terra, ocasionat per aquest bombardeig dels asteroides, va ser ràpid, i al cap d'uns milions d'anys després la Terra se va recalentar fins a temperatures ja més suaus, de 40 graus. En aquestes condicions ja hi existien proves geològiques de que existien microbis, però aquests primers sers vius tindrien que tenir les característiques anaeròbiques, és a dir, no respiraven l'oxigen. L'oxigen va ser, en principi, el primer veneno per carregar-se aquestes bactèries, aquests microbis que existien entonces, anaeròbics. Però també va ser el principal, diem, antídoto per sorgir la vida multicel·lular tal com la coneixem avui en dia. Aquesta aparició, aquesta evolució, sabem que la ciència encara té grans debats en el seu estudi, perquè encara n'hi ha molt que investigar ahí, com naix i com evoluciona. Com deia, els primers éssers unicel·lulars vivien en una atmosfera que era completament irrespirable per a nosaltres. Avui en dia no viuríem en aquesta atmosfera, perquè els gasos que n'hi havia eren el metano i amoníaco. Totalment impossible. El procés d'oxidació se suposa que va ocorrir fa 2.400 milions d'anys. La Terra, quan se va formar els 4.000 i pico milions, 4.500, pues diguem que havien passat ja 2.000 i pico milions després. Ixa gran oxidació és quan l'atmosfera es comença a enriquir-se d'oxigen que fora respirable. Això se suposa que era degut a unes cianobactèries que transformaven, que eren fotosintètiques i que anaven transformant la transformació del metano en aigua i en CO2. Sin embargo, l'aparició de la vida, com dia, va ser en dues fases. Una, en el procés de l'oxigen, que va ser un veneno per lo que sent els primers sers vius, els que vivien de l'atmosfera irrespirable de metano i amoníaco. I la segon és quan aquest metano se va consumir per a produir aigua i diòxid de carbó i que va provocar un canvi brutal climàtic de la Terra. D'aquesta manera, l'oxigen podem dir que va ser la primera gran causa d'extinció en la Terra d'una primera vida, però va ser com un col de timó per a l'evolució dels éssers multicel·lulars, perquè som éssers oxidatius, que vivim de l'oxigen, i a l'explosió de la vida tal com se coneix avui en dia. En conclusió, n'hi ha autors que indiquen que ha sigut una loteria còsmica que ens ha tocat el premi, en la que sols la Terra, de moment, és la que té el primer premi. Però no sabem si hi ha hagut també un segon, un tercer premi en unes altres galàxies, i és on ens quedem ahir. No? En la pròxima sessió podem parlar de...
Quantes loteries... n'hi ha per ahir que ens ha tocat a més certs, no?
Efectivament.
Pues ho deixem així, d'esta manera, perquè el dimarts, dia 11, puguem gaudir de... a més de que demà gaudirem de la loteria del niño, no? Pues, mirarem de la loteria de la vida, no? Que ixa és la que se busca, no? I per això ixa carrera... espacial en este moment.
Sí, hi ha molts temes interessants ahí, com són, avui en dia ja s'està discutint els drets de la propietat dels recursos a explotar, com el tercer món també pot tindre accés a aquests recursos, com s'estan dissenyant colònies per a poder exportar a la raça humana a aquests exoplanetes i quins són els avanços dels camps de la robòtica i la intel·ligència artificial per a portar-lo això. I farem una referència a la primera sessió quan vam parlar dels coneixements quàntics de la vida i la vida, una vida després, no? Farem ahí una relació.
És molt, molt interessant el tema, Juan Cardà. M'ha deixat sense paraules. Ara tot això ho tindrem que processar. Tenim un cap de setmana llarg per anar processant aquestes coses i esperar de forma ansiosa el dia 11 de març, el dia 11 de gener, perquè 11 de març ja no podrem aguantar, perquè tornis, ho acabi de contar. Juan Carda, moltes gràcies per haver vingut. Fem este primer episodi i l'esperem que ens torni a contar, i no l'últim, no, el següent episodi.
Bueno, pues moltes gràcies a tots vosaltres i a tots els oients que ens estiguin escoltant, i desitjant que reixos pues ens porten moltes oportunitats, molta salut.
Home, el que vostè ens ha aportat avui també és un regal que ens dona garanties de que no estem a soles.
Efectivament, és el missatge que volem deixar, no estem a soles. I la loteria, jo crec que hi han hagut més loteries per allí.
És una evidència. Moltes gràcies, Juan.
Moltes gràcies. All the world is drowned out, only muffled hearts pound, 'cause under snow coats with warm hearts aglow, we're wrapped up in the ninth cloud. But if we had a goodbye, we could let the sun rise, 'cause time couldn't melt the magic we felt, swaying in the cool.
Radio Villarreal, 92.2, freqüència modulada.
Arriben dies d'il·lusió i diversió per als xiquets i xiquetes de Villarreal. Des de Fundació Caixa Rural i el Casino hem preparat un contacontes interactiu, una xocolata i un taller de xapes per al 4 de gener a les 5 de la vesprada. I a les 6 i mitja continua la diversió a la sala d'actes de la Fundació amb la pel·lícula en valencià Els Cruts 2, patrocinada per la Regidoria de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Villarreal i la Generalitat Valenciana. Compartim la il·lusió. Bon Nadal!
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedres sin número de Villarreal.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
A Pablo le ha dado por el ciclismo y quiere una bicicleta de montaña. ¿Y si compro dos bicis más, le doy una sorpresa y salimos toda la familia? ¿Habrá que comprar casco, guantes? Voy a hacerme una lista.
Se nota que Luis tiene una tarjeta de Grupo Cooperativo Cajamar que le da flexibilidad para pagar sus compras, aplazándolas como le interese, desde el móvil o desde cualquier sitio. Grupo Cooperativo Cajamar, distintos desde siempre.
En Caixa Rural Villarreal te resolveremos tus dudas.
Estas Navidades regala Fútbol Sala. Vilasport organiza el Campus de Navidad para jugadores en el pabellón Sebastián Mora del 27 al 30 y del 3 al 5. Si tienen entre 5 y 15 años, tus hijos podrán aprender la técnica, la táctica y lo divertido de este deporte. Técnicos titulados. Un regalo saludable. Vilasport, desde 1987. Últimas plazas. Inscripciones en info@vilasport.es.
¿Que no sabes dónde ver todos los partidos del Villarreal Club de Fútbol? Pues donde siempre hemos visto todos los partidos, en el restaurante Bar Madrigal. No te olvides de reservar tu mesa al teléfono 628-089065. Para almuerzos, comidas y cenas, disfruta de nuestra terraza. Restaurante Bar Madrigal, delante del Estadio de la Cerámica. Siempre junto al Villarreal Club de Fútbol.
En Electricidad Roca somos especialistas en todo tipo de soluciones para tu hogar y empresa. Aire acondicionado, instalaciones eléctricas y telecomunicaciones. Electricidad Roca, más de 45 años a tu servicio, siempre dispuestos a hacer tu vida más fácil. Nos encontrarás en Avenida Sedre 23 de Villarreal, teléfono 964-520428.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
Bueno, i després d'aquests viatges interplanetaris que ens ha deixat bocabada i sobretot per allò de que no estem a soles, jo vull parlar-los de reixos. Perquè segons els evangèlics, els mags eren homes savis i estudiosos d'astres. I clar, acabem de parlar d'astres. Ara, en aquest moment, en el segle en el que ens trobem, però què he fet perquè ens parli d'astres? Nosaltres ens han portat a un rei mag, ens han portat a Baltasar. Molt bon dia, Baltasar.
Hola, buenos días. ¿Qué tal están los oyentes de Radio Villarreal?
Pues encantado, Baltasar, de tenerlo aquí con todos nosotros, porque desde que le hemos dicho a los niños que usted estaría aquí hoy en esta radio, pues como que nos han empezado a mandar mensajes. Y ya sabe usted, mensajes de estos que han tenido que ustedes aprender rápidamente estas nuevas tecnologías.
Hay que adaptarse.
¿Cómo lo han hecho?
Somos magos.
Porque claro, yo he pensado, si ustedes estudiaban ya los astros en aquel tiempo, fíjese ahora la capacidad que han tenido para adaptarse a hacer videoconferencias, a llevar teléfonos móviles. ¿Llevan teléfonos móviles?
Claro que llevamos teléfonos móviles. Nosotros estamos al día de todo lo que pasa en el mundo. Somos magos, científicos, y somos personas sabias de muchos y muchos años.
Y decían que ustedes seguían una luz y buscaban una luz verdadera.
Nosotros buscábamos una luz que apareció en el horizonte. La seguimos y vimos que esa luz que habíamos encontrado era pequeña, porque la verdadera luz la encontramos en Belén.
¿Cómo? Se reúnen siempre, cada año, por estas fechas, para celebrar que ha nacido el niño Jesús, y con este motivo se reparten regalos a los niños. Pero durante todo el año, ¿ustedes no se echan de menos?
No. Son muchas horas de trabajo.
Claro.
Cuando nos vemos, nos alegramos mucho. También hacemos quedaditas durante el año. Pero es que tú piensa todo lo que hacemos entre el 5 y el 6. Vamos a repartir por todo el mundo. Y eso es difícil.
Y luego, claro, ahora que no nos oye nadie, Baltasar, ¿con qué rey se lleva usted mejor?
Eso no lo puedo decir. Porque los reyes lo oyen y lo escuchan todo.
Claro. Y si tuviera que reprocharle algo a alguno de ellos, a alguno de sus dos compañeros.
No puedo decir nada. Yo siempre digo que el negrito es el más zumbón y los demás, pues ya, cada uno tiene lo suyo.
Es decir, que tienen lo suyo.
Sí. Yo también, ¿eh?
Y claro, digo yo que con tanto trabajo, ¿hay alguno que se escaquee especialmente?
Melchor, digamos que es más viejo y, claro, pobrecito, hay que cuidarlo más.
Por cierto, Rey Mago, ¿usted ha podido luchar contra el COVID?
Nosotros tenemos todas las cuarentenas hechas, todas las PCRs hechas, todas las mascarillas puestas, tenemos todo. Cada frontera que pasamos nos piden el QR de la vacunación, todo. Y lo tenemos todo en regla, nosotros, los pajes, los camellos, todos con el QR de vacunación, todos.
¿Y han sido valientes a la hora de ponerse las vacunas?
Sí, hay que vacunarse. Porque hay gente que tiene miedo, pero es más miedo estar en un hospital malito, en una UCI, en un momento grave de tu vida. Las vacunas están demostradas que sí, hay gente que las empupita, pero hay otros que les va muy bien. Y la cantidad de gente que hace mal es más pequeña que de gente que hace bien. Los reyes están vacunados, como te he dicho, y todo su séquito también.
Y cuando uno, un nene se resiste y le da miedo, ¿qué le dice Baltasar?
Pues le digo que no hay que tener miedo, porque lo desconocido a veces nos da miedo, pero con el tiempo te das cuenta que es bueno.
Rey Baltasar, ¿le parece que vayamos escuchando a estos niños que con estas nuevas tecnologías nos han mandado estas notas de voz?
¡Claro! Escuchemos a los niños.
Hola, Baltasar, soy Saúl, y lo demás que he pedido a la carta, yo quiero que mi familia se reúna pronto. ¡Mua! ¡Te quiero, mamá!
Hombre, Saúl, he conocido la voz de Saúl. Saúl es un niño que se ha portado este año muy bien y que ha pedido mucho por su familia, porque él siempre piensa en sus familiares. Además, he leído su carta con mucho detenimiento y le voy a traer casi todo lo que me ha pedido, porque hay cositas que hay que compartir con los demás niños.
Vamos a escuchar otro audio.
Hola, Baltasar. Me llamo Martín Cortés García. Tengo 5 años, vivo en Alquerías. Quiero la casa de juguetes, la casa de Pirumóvil y la bicicleta nueva, el casco, el zoo y el hotel de mascotas y el avión y el sillón de masajes. Un besito, mua. Tengo una pregunta para ti. ¿Vas a ir paso mañana con el camión en los bows de mi padre? ¿Sí o no? Un besito, mua.
Hombre, Martín Cortés. Martín Cortés es amigo de Saúl Valero, que es el primero que nos ha hablado antes. Y ellos dos son dos niños, digamos, muy amantes de los reyes. Es decir, que creo que sí. He pedido el camión de tu padre y tu padre me va a traer con el camión para pasear y llevarte los regalos a casa.
Fíjate qué suerte, ¿eh? Fíjate qué suerte tiene usted, rey, que pide lo que pide la gente, porque se habrá portado bien, supongo, ¿no?
Bueno, hay cosas que no las podemos decir en público, porque es la privacidad del niño y hay que... Martín, digamos que es un niño, pues, muy vivo. Pero sí, tengo que decir que sus cartas son kilométricas, como habéis podido observar, él pide mucho. Y todo no se puede traer, Martín, pero poquito a poco.
¿Otro audio?
Hola, soy la Delia Leal. Y me gusta ir a baile y ir a la piscina. Y yo creo que los leyes me van a... un barco pirata de Pini Pon Acción.
El barco pirata de Pini Pon Acción. está muy demandado este año, ¿eh?
Pero Luis se lo merece.
Sí, Luis sí, porque le gusta mucho bailar. Y eso, siempre un niño que gusta bailar es un niño que hay que contentar. Y es un niño feliz. Luis, seguro que llega.
Hola, soy Lola. Tinc 5 anys i vinc en les Alqueries. Vull que me traeu un tocador de maquillatge de veritat. Gràcies.
Hombre, Lola, el tocador de maquillatge. Ja l'any passat ella querria algo de maquillatge, però este any, Lola, va a caer el tocador de maquillatge. Sí, perquè Lola tiene una hermanita, Lola.
Sí.
Y se ha portado muy bien, sí, sí, sí.
¿La ha
cuidado
a la hermanita?
Es la hermanita, es un poco mayor que Lola, cuida la hermanita de Lola.
Sí, sí, es que yo veo a Lola como muy resuelta, yo creo que Lola cuida bastante, ¿no?, su alrededor.
Sí, Lola, pues, podría ser amiga de Martín.
Otro audio.
Hola, soy Julia Luna.
Tengo 3 añitos.
Tengo 3 añitos.
Me gustaría... ¿Qué me trajerais?
Juguetes.
Y quiero veros.
Veros.
¿Mañana?
Mañana.
En la cabalgata.
En la cabalgata.
Uy, qué
un
bonito.
Un beso muy fuerte.
Un beso muy fuerte.
Y no os canséis.
Y no os canséis.
Adiós.
Adiós.
Hombre, nos vas a ver en la cabalgata mañana. A partir de, has dicho, no sé, él ha dicho que era de Alquerías o de dónde ha dicho que era.
No, Julia es de Villarreal.
Ah, Julia es de Villarreal.
Y en Villarreal saldrá la cabalgata, nos va la técnica Chelo Climent, nos va a decir a qué hora saldrá la cabalgata.
A las 6:30.
También en Alquerías sale a las 6:30 de la tarde, es decir, sí. Yo creo que será... casi todas las poblaciones de la misma manera, porque claro, como somos mágicos, los reyes, lo tenemos clarísimo. ¿Otro audio?
Me llamo David Cortés Jiménez, tengo 5 añitos, vivo en Onda. Como este año me he portado tan bien, quiero que me trajeran un cocodrilo sacamolas, una cama elástica, un parque para jugar con todos mis primos. ¡Feliz año! Os mando un gran besito a todos.
Me encanta que él pide para jugar con sus primos. Hay que compartir los juguetes. Primos, hermanos, los beins, todos hay que compartir, los amiguitos. Porque hay veces que hay niños que les traen muchas cosas a los reyes y hay otros que les traen menos. Pero no porque se hayan portado peor, ¿eh? Hay niños porque no llegamos, o llegamos un poquito más tarde, o cuando nos llega la carta ya hemos empezado el camino y no puedes llevar todo lo que te piden porque... nosotros ya llevamos un tiempo de camino desde Oriente hasta aquí y hay niños a los que, aunque tú quieras, no puedes llevarle lo que piden. Y claro. Es muy bueno compartir.
Hola, Rey Mac. Me dedico Alejandra Badía Arnal. Y volví a decirte que yo el otro día confié a Maltems no vais a poder andar a tirar la carta. Y ahí sina que... com diceu els regals i com i travesseu les portes o algo, perquè jo tinc les portes tancades i tot, com les travesseu o algo.
Bona pregunta, Rey, sí, muy buena sí. Pregunta, es decir, al final, a ver, si puede descubrir algo de esa magia, nos puede dar alguna luz
sobre
esto.
Hay que decir una cosa, porque esto es muy importante. Hay que pensar que hay muchos niños que piensan que las cartas no llegan, porque esta niña dice que había mal tiempo, si recuerdo mal, era un día que había mucha niebla, mucha boira, y pues, la verdad es que era difícil ir a llevar la carta, pero los reyes tenemos otros mecanismos para saber lo que pasa. Muchas veces propios niños traen la carta el mismo día que llegamos. Mañana, después de la cabalgata, te acercan la carta. Otros papás nos las envían por correos certificadas para que lleguen. Llegan todas. Las cartas son... La ilusión siempre hace milagros. Y las cartas que se escriben y se envían con ilusión siempre llegan a su destino.
Pero hay que escribirlas.
Hay que escribirlas. Si no escribes carta, ¿cómo va a llegar? Hay que escribir carta y hay que enviar carta. Porque hay gente que pide, pero no escribe. y hay que escribir para que quede documentado, porque si luego dices, es que se me ha olvidado. No, estaba la carta.
Y hay que escribirlas para que se entiendan.
Sí, sí, que se entiendan. Buena letra. Si tú tienes la letra porque eres pequeñito, peor, que escribe mamá o papá o hermanito mayor. Uh-huh. Ayuda, porque luego tendrás tú que ayudar también el día de mañana.
Sí, pero este rey es como los políticos. Cuando le haces una pregunta, que te contesta lo que quiere.
Porque... No, ella ha dicho que estaba preocupada porque no había traído carta.
¿Y la otra?
La otra es que...
Es como esto, las puertas.
Vamos a contar un pequeño secreto.
Sí.
Un pequeñito secreto.
Pequeñito.
Nosotros tenemos unas llaves mágicas. Nos dan las llaves en muchos pueblos. Nos dan la llave, digamos que de todas las puertas.
La llave maestra.
La llave maestra. Y nosotros esta la utilizamos, le damos un toque mágico nuestro. Porque hay veces que hay puertas que se resisten, pero el rey entra por una ventana. El rey baja por unas escaleras.
Claro.
El rey se puede mover. Tú piensa que nosotros estamos muchos y muchos y muchos años pensando cómo hacer para llevar la ilusión. Hemos ido a universidades para aprender a dejar regalos. Porque lo importante es que la magia exista y que la ilusión no se pierda. Y eso es lo importante. Hay que entrar como sea y hay que llevar el regalo como sea. Este año tenemos un pequeño problemita porque hay muchos niños o familias que están con cuarentena porque ha subido el COVID y sabemos, pero el regalito va a llegar. Si no llega el día 6, llegará el 7 o el 8. Porque hay veces que es imposible entrar porque están, ya te digo. Pero llegará. Este año vamos a hacer unos días de Reyes, digamos, un poquito más largos. Nosotros nos iremos, pero el regalo se quedará.
¡Ah! Queda una, rey.
¡Hola! ¡Soy Alejandra! Voy a hacer 4 añitos. Voy a tocar un heladito, mañana, también, Dampusel, Ana, y también Pisise y mañana.
Todas no las podemos traer.
Todas.
Has pedido todas las princesas Disney. Alejandra, todas no puede ser. Bayana, Rapunzel, Ana, la de Frozen. Todas no pueden ser. Bueno, veremos cuál has puesto primero la carta y haremos por orden. Porque si te llevo... Bueno, veremos. Hay que ver también. Tengo que consultar cómo te has porteado.
Yo creo que ella las ha pedido todas porque se ha debido portar muy bien. Ha hablado muy claro y lo o sea...
Ella lo tenía claro.
Clarísimo.
Sí.
Por lo tanto,
sí.
Rey, yo creo que igual es que se ha portado muy bien y habrá que plantearse ver si tiene suficientes para todos. Porque hablamos de compartir y claro, si ella pide 5 muñecas, pues puede quedarse con 2, otras 2 para
otra
nena.
Claro,
otra
muñeca. Si yo para otra. Le llevo a Alejandra, creo que era ella, le llevo... 5 o 6, a otra la tengo que dejar sin, hay que compartir. Es mejor que lleve amiguita de Alejandra 2, a ella otras 2, y luego se las intercambian, juegan juntas, hacen cositas pues con otros amiguitos, y les llevan, pues eso, pueden jugar, hay que compartir los juguetes.
Por lo tanto, no sé, Rey, ¿usted cree que la técnica se ha portado bien? Que la técnica que tenemos aquí ahora en este momento, que está haciéndonos el control de la radio, ¿le van a traer lo que ha pedido?
Hombre, ella te digo una cosa.
¿Mm?
Mirándola a los ojos puedo decir que se ha portado muy bien. Pero pide a veces cosas difíciles. Yo no quiero decir nada porque voy a entrar ya, porque hay regalitos de adulto y
claro.
Hay regalitos de niños.
Claro.
Y los reyes, esto que a veces escriben en carta, quiero un novio como Brad Pitt, quiero que...
Claro.
Eso, los reyes no podemos hacer eso, porque
¿Y si te llevo uno como Brad Pitt a ti? A la otra me va a decir quiero otro igual. Y uno solo hay uno.
Claro. Es decir, y tenemos que diferenciar entre los regalos, o sea, las cosas que pedimos los mayores y las cosas que piden los niños.
Los niños es más fácil que los mayores.
Sí, ¿verdad?
Los mayores siempre piden cosas que son un poquito más difícil. Un chalet con piscina, un novio como Brad Pitt, un coche descapoteable. Todos no podemos traer eso. ¿Cómo voy a poner un coche descapoteable encima de un camello?
No.
No puedo. ¿Cómo voy a poner un chalet? Hay que pensar que nosotros viajamos. Puedo traer una caravana, pero no un chalet con piscina.
Claro que no. Además, no es lo mismo el descapotable pinipón que un descapotable como el que usted acaba de decir. En fin, yo creo, Rey Mago, que lo que sí que nos vamos a poner todos de acuerdo es que queremos que estemos todos sanitos, que nos podamos reunir, que nos podamos abrazar.
Pero no hay que olvidar una cosa. Se van a hacer cabalgatas. Este año va a ser, digo yo, que un poquito más cariñosas y no tan dulces, porque no vamos a tirar caramelos. Pero no hay que olvidar, sobre todo a los papás, que la ilusión, si es con seguridad, es más ilusión. Los recorridos van a ser diferentes, en algunos sitios van a ser más largos. Pónganse por todo el recorrido. No se pongan en las esquinas de los cantones que decís aquí. Porque si llegas al cantón y hay 100 personas y en el otro recorrido, la gente se agrupa. Y no queremos que los niños no puedan volver al cole a jugar con sus amigos el día 10. O que los papás no puedan volver a su trabajo porque están malitos. Es más mejor adaptarse. El año que viene será mejor. El año pasado casi no hicimos cabalgatas. Si no recuerdo mal, no pudimos hacer ninguna. Y este año vamos a hacer ya cabalgatas. Hay que portarse con las medidas que tenemos. Y si nos portamos con las medidas que tenemos, nos adaptamos, al año que viene será cabalgata con caramelos y con todas las cosas que se tiraban antiguamente.
Melchor, ¿a quién le van a traer carbón?
Melchor no lo sé a quién le va a traer, porque él normalmente trae... yo creo, como Baltasar, que puedo decir que Gaspar me ha dicho, vamos a traer seguro carbón a todas aquellas personas que han perdido la magia. Todas aquellas personas que dicen, esto ya... Esas personas hay que traer carbón, porque la fe, la ilusión y la magia no se tiene que perder nunca. Yo conozco una señora de 94 años que escribe carta y siempre traen cosas los reyes.
Pues, Baltasar, yo espero que hayan escuchado bien los consejos que ha dado usted y, bueno, ya lo veremos por la cabalgata.
Sí, os saludaré y os daré muchos besitos porque... Pensad que hace un año que nos veo, ¿eh?
Baltasar, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros y un beso desde Radio Villarreal para todos y nos vemos mañana en la cabalgata.
Arribame les dos. Chelo, se pot tindre més màgia que estar parlant en un rei, Mac?
No, Susana. Jo crec que això és el màxim.
Les dos del migdia, espero que els hagi agradat tant com us ha agradat a Chelo i a mi, que hagi vingut a visitar-nos Baltasar. Però demà, recorden que vindrà a visitar-nos un dels altres dos que queden. Per lo tant, demà no s'ho perguen. A les 12 sí, en tots vostès, protagonistes.